Benvinguts a l'Internauta, un programa de VilaWeb i la Universitat Oberta de Catalunya.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell es va inventar l'any 1995 a la sintonia de Catalunya Ràdio i que aquesta temporada emetem en podcast des de VilaWeb, 3w.vilaweb.cat, ja m'he encallat, i també des de més de 30 emissores de ràdio de tot el país, tant del Principat com del País Valencià, de les Illes, de la Catalunya Nord, d'Andorra, a les quals aquesta setmana, per cert, si no m'he perdut, és l'última que s'incorpora, s'ha incorporat Ràdio La Scala. Els seus oients també els saludem. Com cada setmana, aclarim que això està gravat dimarts, dimarts a primera hora de la vesprada, en aquest cas. Ho aclarim perquè si esteu escoltant el podcast a saber en quin dia esteu, ja vos apanyareu vosaltres. I, òbviament, les emissores de ràdio cadascuna ho passa d'acord amb les seues preferències i integrant-ho en la seva programació. Avui ens anem al cinema, que no està mal, això, ja està bé de tant en tant. Ens anem al cinema de la mà d'una iniciativa que dona molt que parlar, filmin.com, per la qual cosa tenim nosaltres el Jaume Ripoll, que és soci fundador i director d'aquesta plataforma de visionar de pel·lícules i sèries per internet. Què tal, Jaume?
Bona tarda, gràcies per l'invitació.
Estic decebut perquè no has dut crispetes.
Hauria de tenir...
Pensava que venen des de Filmin durant crispetes.
És que és cinema independent, no?
No, però es pot menjar crispetes. Es pot menjar crispetes també, veient bones sèries independents.
Bueno, n'hi ha gent que diu que és horrorós, jo de menjar crispetes, però jo reconec que soc dels que m'agrada menjar crispetes al cinema. I estic molt content també que hi torne, i dic que hi torne perquè havia estat a VilaWeb fa molts anys, la Judit Clarés, que ara és professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Judit, benvinguda a aquesta casa.
Hola, ja bona tarda, m'agrada tornar a ser aquí. Ja li vaig comentar també al Martí.
Fa molts anys que havíem treballat junts,
sí,
en aquesta casa.
Més de 10, prop de 12 anys.
Calla.
Bé, però en qualsevol cas és un gran plaer tornar-te a tindre així. Amb ells dos, amb la Judit, amb el Jaume, com sempre, amb el Martí Crespo i el Jordi Carreño a l'altra banda dels vidres, com deia, parlarem de filmin.com, parlarem de cinema, de sèries, de pel·lícules, d'internet, de tot això que tots fem, no? Mirar.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Precisament la setmana passada, en el programa de la setmana passada, parlàvem amb el vicepresident del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, en Josep Ponti, i comentàvem aquesta cosa de que el vídeo connectat, la televisió connectada, els aparells a través dels quals veus vídeo, s'estan convertint en un dels grans temes. No ja només d'internet, sinó del món de la comunicació en general, i estan protagonitzant tota una revolució de la qual la gent de Filmin té molt a dir. Però com sempre, com cada programa abans, escoltarem el Martí Crespo, que ens posarà en situació amb el seu informe Crespo.
L'informe de Martí Crespo.
Triple Crespo en menys d'un minut. No està mal. Un pare estarà content, i ta mare.
Vinga, comença l'informe Crespo, que dius. El 19 de gener passat, la Policia Federal Nord-Americana va clausurar, ja ho sap tothom, el magatzem de continguts en línia Mega Upload per pirateria, Mega Upload era el principal repositori de fitxers audiovisuals de la xarxa i a través dels seus vincles, doncs, es podien visionar milers de films i capítols de sèries. Ja fa més d'un mes i mig, doncs, que aquest servidor s'ha tancat i molts internautes es van quedar, doncs, sense el principal font de continguts de vídeo. Però al mercat hi ha unes quantes alternatives. Netflix, dels Estats Units, per exemple, doncs, ha demostrat, doncs, amb milions de subscriptors, doncs, que oferir pel·lícules i sèries de televisió per streaming a un preu ajustat, doncs, pot ser un negoci a la xarxa. Netflix funciona, doncs, en una quarantena de països americans, a més de la Gran Bretanya i Irlanda. Des del nord d'Europa també hi ha alguna plataforma, per exemple Vodler, que seria, diguem-ne, el model potser més europeu d'aquesta tendència, en què vas a un model de negoci combinant continguts gratuïts mitjançant anuncis o bé continguts de pagament sense publicitat i generalment, doncs, més enfocat, doncs, a estrenes. Més a prop nostre i des de Barcelona i amb més modèstia, però bé, amb moltes ganes, ja fa 5 anys, doncs, que Filmin.com, doncs, intenta obrir-se camí en aquest mateix terreny. Tot i la dificultat afegida d'intentar implantar-se en un dels països que diuen amb més consum de continguts il·legals o alegals, aquí després suposo que anirem parlant de tot això, aquesta iniciativa doncs, catalana insisteix a convertir en negoci el cinema a la xarxa. La clau per convèncer els usuaris de pagar per veure cinema o sèries per internet pot ser des d'oferir coses millors que en els portals gratuïts il·legals, com per exemple doncs, eliminar banners i anuncis, proposar títols poc comercialitzats, garantir, evidentment, una bona qualitat dels productes que s'hi ofereixen, obrir-se nous dispositius, em sembla que ja funcionen amb l'iPad, l'iPhone i fins i tot amb PlayStation, o establir un sistema de tarifa plana doncs, perquè doncs, la gent pugui consumir doncs, les sèries o les pel·lícules que li interessin doncs, amb un preu acotat. Aquests són alguns dels ingredients doncs, que ha aplicat fins ara la plataforma fundada per Juan Carlos Tous, José Antonio de Luna i en Jaume Ripoll, que és el que ens ve a parlar avui de Filmin i de tot el que envolta Filmin.
Gràcies per la radiografia, eh?
Ah, mira.
Decorada.
Bé, comencem amb la publicitat. Va, a veure, explica'm. Què és Filmin.com? Què s'hi troba? Com funciona? Què fa la gent quan entra a dins de casa vostra?
Filmin.com, o Filmin en general, és un portal de cinema i sèries, bàsicament. Un portal que no només està a la web, és a dir, no només s'entra mitjançant el Filmin.com de l'adreça, també està, com ha dit el Martí, amb l'iPad, amb l'iPhone, amb els mòbils Android i les tablets Android, amb la PlayStation 3, amb In-N-Out Televisió, que és un set-top box que es connecta a la televisió, i en breu estarem també a Samsung i LG. És a dir, estem gairebé tots els principals dispositius on es veu audiovisual avui en dia. Això per un costat. D'altra banda, què ens fa diferents potser d'altres portals que hi ha a Espanya o d'altres portals que pugui haver a Europa? És que nosaltres som gent de cinema. Quan abans es diu, o sempre es diu, que la indústria no va reaccionar amb el problema de les descàrregues il·legals o legals, com vulguem dir-li, a temps, una de les solucions és que nosaltres portem 5 anys invertint diners i esforços i equivocant-nos per poder arribar fins aquí, però que som gent que portem tota la vida fent cinema, distribuint cinema o produint cinema, no? Això és un avantatge. Avui per avui, Filmin, una altra de les, en teoria, les banderes que tenim és el tema de la tarifa plana. Quan Filmin va sortir amb tarifa plana a Espanya fa un any i mig, ningú tenia tarifa plana.
Tarifa plana vol dir jo pague quants diners?
Des de 10 euros al mes i pots veure tot el catàleg premium que tenim, que són 1.800 títols.
O sigui, jo pague 10 euros al mes i tinc 1.800 pel·lis per mirar.
Sí, de Rossellini.
Pots estar-te sense parar.
De Rossellini a Hitchcock, des de les sèries de la BBC, de House of Cards, de l'Olo, dels joves, etc., fins a Akira de dibuixos animats.
Val, 10 euros més i ja està. I no m'he de preocupar si em mire més, si em mire menys, si al minut 50 no sé quan he de reiniciar el router, ni si me va entrar la poli per el router, ni res d'això.
I en versió original subtitulada i en versió doblada en castellà, en aquest cas. Totes aquestes opcions hi són també disponibles. Tant per sèries, per pel·lícules de ficció. Està clar que el cor principal de Filmin és el cinema independent d'autor. D'això no ens amagarem mai, perquè és el que volem. Mm-hmm. Però el cinema independent d'autor no s'ha de veure com aquella cosa avorrida de filmoteca, de que només pot arribar a 25 persones que deixen el caller de cinema. Cinema independent també és Los Chicos del Coro, i ha estat vista per milions de persones, que la tenim a Filmin, o Bienvenidos al Norte, o La vida de los otros, o El secreto de sus ojos, pel·lícules que tenen molta repercussió i que han arribat a tot arreu, o fins i tot pel·lícules molt més, en principi, comercials, que puguin ser dels marges de Hollywood, que també estan a Filmin. Tot això també forma part de Filmin, això, sèries de televisió, però no les sèries... Clar, una de les coses que la gent diu, hòstia, a Filmin no hi ha Perdidos, a Filmin no teniu Breaking Bad. No, és cert, no les tenim, no estem tractant aquest tipus de televisió. El que fem és portar sèries de televisió que ens agraden, que molts cops no s'han pogut veure aquí, al nostre territori, al nostre país. Per què? Perquè les televisions no hi creien, per tant, fem un punt de risc, subtitulem les sèries i les incorporem al nostre catàleg. Així tenim Silk, Seda, que és una sèrie d'advocats anglesa que va guanyar tots els premis aquest any de la BBC, o Shadow Online, que és una altra sèrie bastant important, amb el Stephen Ria, que és l'actor que hi dejó de làgrimes. Doncs això és un poc incorporar una altra de les pates del nostre catàleg, que és el que ens fa un pèl diferent. I l'altre és l'aposta pel curtmetratgista. Creiem que és bàsic en aquest món donar veu al curtmetratgista i que surti un poc d'aquest cercle on només el curtmetratgista i la família curtmetratgista veu la seva obra. És important que arribi i que un portal com el nostre el pugui acollir. Que no sigui YouTube o que sigui Vimeo, on combina entrecaigudes de gossos, àvies, etc. Sinó una banda on es parli de cinema i allà es pugui veure bon curtmetratge.
Well, per tant, una persona que estigui interessada en vosaltres va a la web, filmin.com, per exemple, entra, s'hi ha d'apuntar, ha de dir jo vull formar part d'això, paga la tarifa plana o paga per visionar, segons el que hi trie, i a partir d'ahir pot mirar una pel·lícula o una sèrie en quines plataformes. És a dir, la pot mirar a la web, la pot mirar a l'iPad, la pot mirar al telèfon, la pot mirar a la tele. Com es maneja això?
Sí, directament una persona pot fer tarifa plana o pagament per la pel·lícula. Tarifa plana en tenim d'un mes, de tres mesos.
Com es paga això? Per cert,
amb Visa o amb PayPal, és una altra opció, el model que hi ha de pagament. I és, el temps que duri la tarifa plana pot veure-ho. Si només es lloga una pel·lícula, és a dir, el concepte aquest de lloguer, un té 72 hores per veure-la tants cops com vulgui. Per tant, a les 72 hores pots veure-la quan vulguis, en quants dispositius vulguis. Això és il·limitat. Els dispositius on està filmant avui per avui és l'iPad i l'iPhone, amb aplicacions especialment dedicades amb ells, Android, el mateix, televisió mitjançant PlayStation 3 o In-Out Televisió o Apple TV. I per últim,
per l'Apple TV també es pot veure.
A través, connectat a través de l'iPhone o de l'iPad, tenim connexió directa amb l'Apple TV.
Amb l'AirPlay, diguem.
Amb l'AirPlay. És compatible amb AirPlay i després la web. Això bàsicament. I al mes de març, final de març, principi d'abril, estarem a Samsung i LG.
Això d'Apple ho parlarem després, perquè estem gravant això dimarts per la vesprada i em sembla que és demà.
Demà.
Ves a saber el que presentaran aquests tios, que sempre ens sorprenen, però tothom diu que a part de l'iPad 3 igual cau alguna cosa relacionada amb l'Apple TV. Per tant, data de caducitat del programa de 24 hores. Dèiem, per tant, el qui s'apunta a filmin.com, a partir d'ahir pot començar a mirar pel·lícules, etc, etc, i dius que són pel·lícules que les pot veure en versió original, que les pot veure subtitulades en espanyol, o doblades, m'has dit? Sí. Doblades. I que teniu un catàleg de quantes?
Avui per avui tenim 2.150 títols, entre sèries, animació i llargmetratges. I a part tenim 500 curtmetratges.
I tot això, tot aquest volum de pel·lícules, entenc que tot això són acords, evidentment, doncs amb productores, amb empreses, diguem-ne, que es dediquen a això.
Sí, és el més complicat de tot.
A vegades, quan... volia preguntar, realment, els acords aquests costen? És a dir...
Moltíssim. Clar, a mi quan em diuen per què no teniu això o per què no teniu l'altre, la gent que estem darrere Filmin, el primer que som espectadors i som usuaris d'internet, per tant som internautes, tots som conscients del que vol la gent, i si no ho tenim no és perquè no estiguem lluitant per tenir-ho, sinó perquè a vegades els acords no depenen d'una persona que estigui a Barcelona, a València, a Madrid o ni tan sols a Londres. Potser és una persona de Los Angeles que no li interessa ni el més mínim perdre un minut per signar un acord per una plataforma espanyola que representa l'1% del total de la facturació de la seva... o menys de l'1% de la facturació de la seva obra. És molt més complicat. Per això, el que quan parlem sempre un poc del tema de Megaupload, de la tancada, aquí ja no estem parlant només de drets d'autor, no cal portar-ho aquí. Cal portar-ho a posar cert tipus de regles de joc. Perquè si jo al costat meu tinc una persona que puja tot el que vol sense demanar permís a ningú, per què m'he d'estar jo invertint els meus diners i un munt d'hores per aconseguir drets que em donen condicionats molts cops, no? Si l'altre, el dia després de que mateixin, emetin el Juego de Tronos als Estats Units, la podrà pujar i aquí no passarà res. Jo, per tenir Juego de Tronos, hauré de fer 35 reunions amb HBO, plegar-me a certes condicions, pagar un dineral i després potser tenir-la o no tenir-la. Això és molt més complicat del que la gent es pensa. Tots volem tenir les coses el dia de l'estrena o el dia després de l'estrena, però hi ha certes normes del mercat i certes normes de retorn dels diners a la indústria que fan que això no sempre sigui possible. Avui a Filmin tenim, no sé, Midnight in Paris, Melancolia, Margin Call o La piel que habito, que són títols recents, els 3-4 mesos de l'estrena, però no és simultani al cine, perquè hi ha d'haver una... hi ha habitualment per grans títols finestres, i amb les sèries de televisió passa el mateix. Ara tindrem Sherlock 2, la segona temporada de Sherlock, un mes, més o menys, després de que s'hagi emès per televisió, perquè és el mínim que et demanen, t'exigeixen les televisions a l'hora de cedir-te o donar-te els drets. Que no hauria de ser així. Possiblement d'aquí 2, 3, 4, 5 anys no serà així. Però ara hem de deixar que la indústria evolucioni, que el mercat d'internet, el mercat de l'audiovisual a internet creixi i tot arribi un poc a un punt d'equilibri. Ara encara estem encara hi ha certs desequilibris en el mercat.
Però la indústria, perdona, Vicent, la indústria evoluciona realment? O sigui, la gran indústria cinematogràfica.
Moltíssim, la indústria evoluciona moltíssim. A mi em fa certa ràbia quan la gent ens acusa la indústria, allò d'ens acusa sonava molt personal, acusa la indústria d'immobilisme. Fa 3, 4 anys o 5 anys les pel·lícules trigaven un any amb arribar del que és el llançament de lloguer a la venda directa, internet, etc. Buscando a Nemo va trigar 8 mesos a arribar entre l'estrena del cine als Estats Units i l'estrena del cinema a Espanya. Tot això s'ha cursat tant que avui les estrenes de cinema són mundials, el mateix dia estrenen John Carter aquí que als Estats Units que qualsevol altra banda, les estrenes cinematogràfics a internet poden estar els 3 mesos, o sigui, que 3 mesos després que una pel·lícula estigui en cinema pugui arribar a Filmin, que Arrugues, que és la pel·lícula que ha guanyat el Goya aquest any, el millor guió i la millor pel·lícula d'animació, pugui estar a Filmin d'aquí 2-3 setmanes, és a dir, amb un marge de menys de 3 mesos de l'estrena en sales, això és que l'indústria es mou molt, és moltíssim, molt més del que la gent es creu. El que molts cops no es té en compte és que fer cinema i fer sèries costa molts diners, i que només quedem-nos amb una dada. A Espanya, a tot el territori, hi havia més de 2 milions de persones que havien pagat $10 al mes per tenir Mega Upload, per tenir tarifa plana de Mega Upload. $2
quan,
al mes...
Quan?
2 milions de persones.
2 milions de persones havien pagat per $10 Mega Upload de l'estat espanyol? Sí.
Sí.
Ostres.
Que això suposa, si fem números, uns 350 milions d'euros l'any, més o menys. 350 milions d'euros l'any, que és el total que havia aconseguit, que és moltíssim. Estem parlant de 2 milions de persones, que és més del que va tenir Canal Plus, tenint futbol, toros, estrenes, etc. 2 milions de persones, això, 350 milions d'euros l'any, és la meitat del que facturava el DVD fa 7 anys. La meitat. Si creiem que tota la indústria del cinema, més la sèrie de televisió, poden viure amb la meitat dels diners que facturava el DVD fa 7 anys, és que no entenem com es fa cinema, o com es fan sèries de televisió. I ja no és el sou del Tom Cruise, o el sou de la Penélope Cruz. Estem parlant de les 500 persones que són necessàries perquè Pirates del Caribe llueixi com llueix i a nosaltres, espectadors ja acostumats a l'espectacle, ens segueixi apatant. Perquè no és, si jo puc veure incendis aquí al Romer, aquí al costat d'on es fa, amb el Brogin, dues cadires de plàstic, i em pot agradar molt, però la gent també vol veure grans espectacles com Los Miserables o com el Cirque du Soleil, i això necessita molta gent, i costa molts diners, i per recuperar-ho aquests 350 milions no basten.
Mm-hmm. Què passa que, i també Judit, quan vulguis intervenir, no, això és cert, però també és cert que pot ser durant massa temps la indústria ha enfatitzat molt el caràcter, diguem, o sigui, la seva agressivitat en el sentit més de repressió que no de creació d'alternatives, no? I poso un exemple perquè ens entenguem. L'SGAE, per exemple, a part de que s'ha fet antipàtica a tot el món, doncs fa un parell d'anys prometia que crearia unes plataformes de difusió de cinema i tal per quan entrara en vigor la llei Sinde. La llei Sinde ha entrat en vigor, que aleshores no es deia la llei Sinde. La llei Sinde ha entrat en vigor ara i no hem vist aquestes plataformes enlloc, no? A vegades jo sí que tinc la sensació que, tenint raó com la tens, la indústria no s'ha sabut explicar.
És cert que no s'ha sabut explicar. Això també passa amb els partits polítics molts cops, amb els polítics
normals. El partit polític passa sempre.
I jo m'agradaria diferenciar una cosa del que és SGAE i una altra que és indústria. Sí, SGAE és un món totalment independent d'aquest. La llei Sinde ha entrat en vigor, veiem quin tipus d'aplicació tindrà, o Sinde Verd, com li volem dir ara, però crec que, i no per l'SGAE, sinó per iniciatives pròpies, inversions privades, si hi ha a Espanya una sèrie de portals a internet que estan al millor nivell del que succeeix a qualsevol banda d'Europa, sí,
que,
menys al Regne Unit, no per SGAE, sinó
però que
vosaltres.
Que vosaltres, no, no, o sigui,
per suposat.
No els que feien la campanya amenaçadora, els que ho ha arriscat en aquest cas, gent privada, que heu decidit tirar endavant això.
Sí, és clar. En fi, al cap i a la fi estan nosaltres, amb l'ajuda de, en aquest cas, i hem de ser honestos i dir-ho, del programa mèdia de la Unió Europea, que ens ha permès també tenir el luxe d'equivocar-nos, perquè quan van començar fa 5 anys no existia cap Filmin al món. iTunes era un anunci que estava allà, Netflix encara enviava DVDs per correu, començava a fer alguna cosa d'internet, i quan van començar ens vam equivocar moltíssim amb el disseny, amb la tecnologia, i això és normal. I l'única manera que pots aconseguir tirar endarrere, sobreviure a l'error, és amb diners i amb recolzament, ja no estatal, perquè no l'hem tingut, sinó de la comunitat europea, que va creure en Filmin. Som, de fet, l'únic portal a Espanya de llargmetratges que té el suport del programa Mèdia, que és un suport de tota Europa, de la Unió Europea, i ens ha permès també, ens ha ajudat a arribar fins aquí. Ens ha donat coixí quan la necessitàvem. I això és important i és just dir-ho.
Mm-hmm. Bé, en qualsevol cas, ara n'hi ha alternatives. En qualsevol cas, s'ha tancat el Mega Upload, han aparegut d'altres, perquè això tampoc és tan complicat de fer-ho, però ara comencen a haver alternatives, com és el cas de Filmin, i m'agradaria preguntar-vos cap a on penseu que anirà tot això. És a dir, la gent s'acostumarà? És un problema cultural, això de no pagar, o és alguna cosa més? Per què, per exemple, a l'estat espanyol, la majoria dels nostres oients són de l'estat espanyol i n'hi ha aquesta cultura del no pagar, els que són de l'estat francès, per exemple, la gent de Catalunya Nord, tenen una altra cultura molt diferent en això. Per què existeix aquesta diferència? Què penseu? És és una barra llatina o és...
Bueno, jo en el meu cas, i molt del que direm sembla que ve també de converses que hem tingut amb el Jaume, crec que n'hi ha diversos factors, no crec que sigui el no pagar d'una banda, crec que la indústria potser no estava, o la societat no estava preparada, faltava que tinguéssim prou banda ampla, no? Poder consumir, que tinguéssim els dispositius que fessin possible, no només poder-ho consumir a través d'internet, i després que el catàleg que poguessin posar els portals que hi estaven treballant pogués ser atractiu, no? El Jaume en comentava fa un parell d'anys que començàvem amb la previsió d'aconseguir 1.000 títols de catàleg, que era el 2010, potser, no recordo. I crec que la suma d'una cosa amb l'altra i aconseguir també preus o tarifes de preus atractives, tant per visionat via streaming, no? El lloguer o tarifa plana, crec que això fa molt de cara a que la gent tingui ànims per poder pagar aquest tipus de continguts, i també el fet de que es donguin a conèixer, no? I comencin a sentar-se. No sé si el fet de que hagi arribat iTunes o l'anunciada arribada de Netflix o el cas del tancament de meu blog ha fet que gent com portals com Filmin comencin a donar-se, a fer molt més ressò als mitjans, perquè porten una bona pila d'anys ventallant també, no? Per donar-se a conèixer.
Sí, jo crec que hi ha diferents escenaris, no? Un és cert que portals com el nostre no hem fet grans campanyes de comunicació, no les hem fetes, un, perquè no hi havia diners per fer-les, dos, perquè el portal encara no estava suficientment madur per fer-ho. Un dels grans errors d'internet, o en general d'aquest món, és vendre fum. I és molt senzill dir que tu crearàs el gran projecte. Aquí hem parlat d'alguna companyia nòrdica que va venir aquí creient que seria Atila. I al cap i a la fi, després, quan ensenyes el que tens, quan quedes despullat a mitjanit davant la teva parella, saps el que hi ha. I ja no pots dir, no, és que serà una altra cosa, no, és que el que estic veient és el que hi ha, ja em pots contar el que vulguis, hem arribat fins aquí, ara jo marxo. I és el que sols succeir, no? Això per un nivell. I gràcies ara, gràcies als mitjans de comunicació, gràcies a gent com vosaltres que ens convideu aquí a parlar, ens podem donar a conèixer, això és positiu. I d'altra banda, i a mi em sap greu, perquè jo soc mallorquí, soc català, soc espanyol, hi ha una cosa social a Espanya i a Catalunya, hi ha aquest costum de tenir-ho de franc. I quan un marxa fora, nosaltres vam muntar una plataforma paneuropea, és a dir, estar en contacte amb tots els filmins d'Europa per poder parlar, veure el mercat i intercanviar-nos drets. Clar, tu parles amb la resta de la gent i tots ells matarien per tenir el nostre catàleg, però ho dic de veritat, i ja no parlo de perquè tinguem grans estrenes i demés, sinó perquè ells no, els costa molt més tenir-ho. I tenen xifres de negoci molt més altes. Per què? Perquè hi ha una tradició de pagar per aquest contingut, a preus molt més elevats. A mi em diuen, és una pel·lícula 1,95 és cara, 2,95 és cara. Puc estar d'acord. Si està en aquest preu a Filmin és perquè ens obliguen les distribuïdores i ens posen un preu, un PVP, diguem-ne. Però és que França estan a 3,95 i a 4,95. I ja sé que França guanya més diners, més sou que nosaltres, etc. Però així tot, hi ha aquest costum de pagar-hi. Per tant, hi ha una cosa d'aquí, bueno, que és com funcionem, és com som, i difícilment ho canviarem nosaltres ni ho canviarem en un debat de tarda de dimarts. Però no està malament ser conscient d'això, com tampoc està malament ser conscient de que internet ha portat moltíssimes coses positives, però també ha posat en perill el que és la pròpia paciència de la gent. La gent és impacient crònica. Avui en dia tots són impacients, tothom ho vol el dia després, o el mateix dia o la mateixa hora. El que va venir ahir no és nou, i ho sento, però és que l'audiovisual, el cinema i les sèries no són iogurts de primera línia de supermercat, que si no te'l menges avui demà caducat. El cinema i les sèries, pots veure les 6 anys, 1 any, 5 mesos, 10 anys i poden ser igual de bones. Si tu no ho has vist mai, si tu no has vist mai The Wire o l'Eloi de la Casa Blanca, que tindran ja d'aquí poc 10 anys i ho descobreixes per primer cop, és un privilegiat. És que és molt millor veure això que veure el que va passar a la sèrie que van emetre ahir a ABC o CBS, que potser és una autèntica castanya. Doncs aquest tipus d'impaciència, això és un problema que tenim i n'hem de ser conscients de que anem cap aquí i anem tots. Estem tot el dia mirant Twitter, tot el dia mirant Facebook i no parem ni un segon. I això és un problema. I està clar que no el podem combatre, per tant hem de conviure amb ell i donar servei a tots nosaltres que som cinèfags, en lloc de cinèfils, i impacients crònics. Per tant, hem de cursar finestres i hem de donar més títols a més baix preu, perquè la gent digui, vale, aleshores Filmin és una alternativa al mega upload, al peer-to-peer o el que estigui fent servir ara per ara.
Saps que n'hi ha una cosa, Jaume, que m'agrada molt de tu? La passió. A vegades, no, ho dic de debò, vull dir, perquè jo crec que això és un sentiment positiu, vull dir, escoltant-te parlar, no és que n'hi ha la passió per la teva empresa, per Filmin.com, que seria lògica, és que n'hi ha passió pel cinema. I jo crec que això és molt bonic, no? És a dir, és realment, segurament marca una diferència, segurament és el que us fa ser diferents, no?
Hem remat tants anys en aquest mar de fusta que era el cinema internet, que si hem arribat fins aquí, era, sobretot era la passió la que ens feia remar.
Sí, sí, però això és una diferenciació important, eh? Perquè jo, almenys jo sóc dels que crec que evidentment tothom es guanya la vida en el que pot, això no tinc cap dubte, i menys en una situació tan dramàtica com la que estem vivint actualment, no? Però que si pots treballar i guanyar-te la vida en una cosa que a més t'agrada i la vius amb passió, és que m'agradaria contar, igual després faig el recompte, quants noms de sèrie i de pel·lícules has dit en 25 sí. minuts que portem. És a dir, te ho has mirat tot. No, no, lo que no deus és dormir, m'imagino, sí. Perquè si no, no entenc com
pots... Visca el Born, dormo poc.
Bueno, però això, en tot cas, per un altre tema. No, per això no. No, però jo crec que això és important, no? aquest sentiment, i que precisament a internet hi ha molta gent apassionada amb les coses que fa, que formaria part no d'aquesta vessant dolenta que tu explicaves abans, sinó precisament de la vessant bona, i és molt bonic que això es pugui fer, que es pugui crear una plataforma com aquesta i portar-la a terme. Bueno, ja tens abonat prou, que si no, després et posaràs insuportable. Això és l'internauta, aquesta setmana parlant sobretot de cinema, amb Jaume Ripoll, soci fundador i director de Filmin.com, una plataforma de visionar de pel·lícules i de sèries per internet veterana, segurament la principal que tenim aquí al nostre país, amb el Martí Crespo, com cada setmana, i també amb la Judit Clarés, professora d'Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Vols estudiar d'una forma diferent, treballar, ser independent i de cop trobes la manera, estudiaràs a internet, que gairebé és casa teva. La feina, els amics, els concerts i una universitat sòlida i propera. Si no vols renunciar a res, ja ets una ment oberta.
La UOC és la universitat que et proporciona un mètode d'aprenentatge únic i innovadors programes de postgrau perquè res no t'aturi. UOC, ments obertes. Entra a UOC.edu.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
Això és l'internauta, aquesta setmana parlant amb la Judit Clarés, que no Clarés, m'he equivocat tota la vida, Judit, ja m'ho disculparàs.
No hi ha problema.
Professora dels Estudis de Ciència de la Informació i la Comunicació de la UOC, amb el Martí Crespo, com cada setmana, i amb el Jaume Ripoll, soci fundador i director de Filmin.com. Jaume, és que ara sempre passa que quan mentre sonen els anuncis i les músiques i tot això, seguim parlant, així. I el Jaume ara feia una comparació que m'ha semblat extraordinàriament interessant entre el món de la música i el del cinema. I tu deies, és que, clar, el món de la música, a través de vendre a 99 cèntims les cançons, no sé què, que el centre del negoci siguin els concerts i no els discos, no sé què, s'ha recreat, ha generat un model nou, no? Però tu dius, però això no pot passar amb el cinema, són magnituds diferents.
Clar, és a dir, un cantautor pot gravar el seu disc i fins i tot finançar-lo i fer una gira per tot Espanya, per tot Catalunya, i recuperar la inversió, vendre samarretes, vendre discs, potser guanyar alguna cosa de drets mitjançant Spotify, etc. I recuperarà i podrà viure. Però no es pot fer una pel·lícula així. O es pot fer una pel·lícula així, però no es pot generar l'indústria del cinema així. Per la indústria del cinema, o les cinema i sèries de televisió, l'objecte de negoci és la pel·lícula o la sèrie de televisió. Pel cantant, el disc, molts cops és una excusa per girar. Això per un costat. L'altre, el pressupost. Una pel·lícula pot costar 300 milions de dòlars. I si volem que llogui així, aquests 300 milions i són a pantalla. Potser n'hi ha 50 que són de sous d'actors i de drogues i alcohol. La resta és amb equip tècnic. I per recuperar això necessites moltes finestres, moltes ventes i molt mercat i molt territori. Un disc es pot gravar, pensem un disc car, 1 milió d'euros, però la normal pot costar 150.000, 80.000 euros. Per recuperar 80.000 euros no cal tot aquest tipus de retorn. Per tant, pots posar el disc més barat, pots vendre el disc com vulguis, pots fer-lo gratuïtament, pots fer-lo dir, vale, dono el disc de forma de franc, i així més gent m'escolta, més gent tenia els meus concerts, més gent pagarà entrades, vendré samarretes, etc. I em sembla perfecte. I em sembla perfecte que hi ha gent que faci pel·lícules molt barates i vulgui fer-ho així. I jo, nosaltres des de Filmin, recolzem això. Perquè creiem també que el món digital el que permet és cert tipus de creativitat low cost, diem-ne, que molt pocs diners es puguin fer grans pel·lícules i es puguin donar de franc o com sigui, però hem de tenir en compte que això són excepcions, mai la norma que faci moure l'engranatge d'una indústria, i aquí estem parlant d'una indústria que mou molts diners i mou a molta gent, i això és normal, i no hem de voler carregar-nos-la, perquè una de les confusions que sol fer és parlar de la indústria i de la cultura. Cultura gratis? Sí, sisplau. Jo vull cultura gratuïta. I cultura gratuïta, en aquest país, on tenim les millors xarxes de biblioteca de tot el món, la tenim. On les biblioteques tenen DVDs que et pots portar de franc, la tenim. On hi ha 25 canals que no paguem, a diferència d'Alemanya o altres països, la tenim. On tenim mil llibres d'accés públic, a través de la Galàxia Gutenberg de Google, etc. Tu pots descarregar Dickens, pots llegir Shakespeare. Cultura en tens. L'últim episodi d'una sèrie que va emetre ahir ABC... no és el que necessites per el teu aliment cultural per sobreviure o ser millor com ser humà, no és això.
El que passa que l'argument se't pot girar al revés. És a dir, si la societat considera que malgrat tot aquest preu és excessiu, pot morir el cinema.
Clar, pot morir, i és possible que dintre de 10 anys no existeixi el cinema o es faci menys cinema i pitjor. És possible. No crec que succeeixi, no crec que arribem a aquest punt, perquè al cap i al fi hi ha molts territoris. I una de les coses importants, que també hem de prendre a distància, el nombre d'espectadors del cinema al món ha tornat a augmentar el 2011. Una cosa que succeeix a Espanya, però malauradament, com s'està donant compte el nostre president del govern, Espanya no és el món. Per tant, el que succeeix i el que importa per una companyia multinacional dels Estats Units és el que succeeix a tots els territoris. I si la suma a tots els territoris fa que hi ha més públic que va a les sales de cinema, aleshores, bueno, el problema el té un país que està entre Àfrica i Europa, anomenat Espanya, on la gent no va al cinema, o la gent pirateja molt, etc. Podem deixar-lo enfonsar, o podem intentar atacar i intentar veure reconduir la situació. Estic ara anant a l'extrem, estic sent binari del meu propi discurs. Però crec que això és una de les coses que poden succeir. No penso que no, el cinema morirà. Una de les coses també que succeeix avui en dia, amb aquest nou tipus de discussió digital al món d'internet, és voler matar-ho tot, no? Aquest video kill de Radio Star elevat a la màxima potència, que és a dir, la gent ja no va al cinema, fals, hi ha molts milions de persones que van al cinema, la gent no compra DVDs, fals, encara es venen molts milions de DVDs, que se'n venen menys dels que se venien abans, segur, que dintre 10 anys potser no se'n vendrà cap, o molt pocs, és possible, però avui el DVD dona molt diners i dona llocs de feina, no vulguem matar això encara, perquè tot pot conviure. Perquè la gent, quan va sortir la televisió, seguia anant al cinema. I, sobretot, seguia anant al teatre. Quan el Dickens escrivia novel·les, seguia llegint poesia. És a dir, existeix el videojoc, existeix el cinema, i tot pot conviure. Hi ha molts éssers humans. No hem de pensar que s'acabarà una cosa perquè allò que ens agrada sigui l'únic que pugui crear-se, no? Quedar-se, no? Això em recorda molt els jugadors de videojocs de consoles, que quan un compra una consola diu, jo sóc de PlayStation 3. Jo vull tot que sigui de PlayStation 3. I la resta de consoles són un autèntic desastre i no valen per res. No, siguem un poc honestos, tot val. Hem de conviure tots. Anem en aquest món on tot es complementa i no s'exclou.
El problema és que això després ha de quadrar i ha de ser real i s'ha de poder fer, no? És més aviat per aquí, però amb el problema. N'hi ha una cosa que no sé si puc explicar, però posats a parlar-ne, que és que em sembla que esteu col·laborant vosaltres dos, a més, no?
Sí, estem... Bueno, ja fa uns quants anys que ens coneixem, el vaig conèixer ja en un seminari que va organitzar, en aquest cas en el seu de les GAE, parlant de Biodi, no sé si fa 2 o 3 anys.
3 ja.
3 anys ja, passa volant. I amb el temps hem estat parlant de la possibilitat d'organitzar un postgrau i, si tot va bé, l'octubre vinent posarem en marxa un postgrau de distribució audiovisual i nous models de negoci, on tractarem tots aquests temes vinculats amb vídeos sota demanda, amb projectes com Filmin. I bueno, en això estem, amb moltes ganes de que la gent trobi que és un tema interessant i tinguin ganes d'apuntar-s'hi.
I pel creador, perquè pugui saber com distribuir l'obra en aquest nou món, aquest nou mapa de distribució que s'ha llenant ara, i com pot promocionar o donar a conèixer la seva obra, que molts cops es donen certes claus que no són, no crec que estiguin ajustades a la realitat. Un poc tot això també
com,
és...
Com, per exemple? Com...
Perquè és...
Soc preguntant.
Però... No, em sembla bé, perquè genera un poc el fet de que tot... Si tu a Twitter ets una persona important o la teva obra parla molt a Twitter, això es reproduirà al món del cinema, al món de taquilla, això no és real. Podem veure exemples com Scott Pilgrim als Estats Units o pel·lícules que havien estat trending topic durant 15 dies seguits a Twitter que al cinema foren un desastre impressionant. Per què foren un desastre? Perquè només anaren aquelles persones del trending topic. És a dir, el grup de persones que... Molt activa i va. La resta no té ni idea de que existeix aquesta pel·lícula. I com la companyia s'ha cregut que el trending topic ja li donava tot l'ampli l'espai de públic, varen fer la campanya molt més reduïda de promoció tradicional, que va succeir que la gent que només s'informa mitjançant els canals tradicionals no tenia ni idea que aquella pel·lícula existia. Conclusió, fracàs.
Interessant aquest punt de vista. Està bé perquè ja has tret, ja n'hi ha com dos o tres ocasions en les quals vas desmuntant els tòpics d'internet, la qual cosa està molt bé, no? Escolta, sí, però tot això no funciona tant com sembla, on hi ha més d'apariència del que sembla. De tota manera, per tancar el tema de la col·laboració, per tant, esteu parlant de que a partir del curs que ve, per tant, és setembre.
Setembre, octubre, sí.
D'aquest any mateix estem parlant?
Sí, ara el 2012.
2012 n'hi haurà un postgrau. O un màster?
Un postgrau?
Jo no entès mai la diferència. Però
postgrau bueno. És, en aquest cas, si parlem de crèdits d'espai europeu, són 30 crèdits ETT, és un postgrau que es fa en un any, en lloc de dos anys, que seria normalment l'equivalent al màster.
Encara ho entès menys, quan m'has dit de l'ATT ja m'he perdut. Però bé, un postgrau
és
a la UOC per parlar d'això, de distribució i nous models de negoci.
Digital i nous models de negoci. Comptarem amb en Jaume Ripoll, bueno, en Filmin, com a soci, com a partner del postgrau, i comptem també amb l'opinió d'experts del sector, dels principals projectes de BioD a Espanya, també gràcies al Jaume, a través d'ell, com el Joan Montleón de Guaqui TV, el Juan Alía de Filmotec, la gent de Butler, també, a Universcinema, el Genifs, també la idea és que puguem fer una entrevista amb ell i aporti la seva opinió i el seu coneixement del sector als estudiants. I bueno, una miqueta aquesta és la idea, no? Apropar el sector professional a l'experiència docent, que els estudiants tinguin ocasió de saber realment què és el que està passant al sector, què és el que està passant a la indústria.
Tot aquest món, tu que ets professora de Ciències de la Informació i la Comunicació, és a dir, en aquest món del cinema, de la indústria més cultural, n'hi ha el mateix desconcert que n'hi ha en el món del periodisme? El món del periodisme està molt desconcertat davant de tot el que està passant, davant aquesta evidència de que el món s'acaba, per dir-ho ràpid. Hi ha el mateix desconcert o és tot més assentat, més tranquil?
En l'àmbit de models de negoci.
Per exemple,
entenc,
en l'àmbit, no? Sí. En l'àmbit
jo crec que sí, que tot és un provar a veure com funciona, com avança. Igual la música ha començat a trobar el seu espai. Jo crec que el cinema l'està començant... Bueno, parlo d'aquí a Espanya, tal com estava la societat preparada per acceptar-ho. Està començant a veure opcions, a veure sortides. La tele el mateix. Fa unes setmanes, em sembla, es feia també una jornada al CAC de televisió connectada, va venir el Joan Rosés, va venir també el noi que porta In-Out Televisió, i van explicar tot aquest món de canvis, no? I està tot una miqueta també en l'aire esperant a veure què és el que pot passar. Parlant d'estàndards tecnològics, de televisió connectada a internet, no sap molt bé el que vol dir, perquè tot és diferents maneres d'enfocar-ho, però al cap i a la fi és que l'usuari pugui veure audiovisual a través d'una altra tecnologia, no? Perquè la pantalla al final acaba sent la mateixa que és la tele o aparells nous amb mobilitat. Llavors jo crec que sí, que a nivell de negoci és tot una miqueta nou i estem fins i tot des de l'àmbit docent a expenses, no? Canviant constantment temari per intentar tenir-ho al dia de cara a l'estudiant.
Jo crec, de totes maneres, en qualsevol cas, un dels temes de... Tothom sap quin és el futur o cap a on va el futur. Quin és complicat, però sabem quina és la tendència, no? D'acord. Cinema i sèries mitjançant la televisió connectada a internet, d'acord. Però el problema tecnològic és de l'interfície, de com tu fas servir la televisió. Amb el comandament tradicional no anem enlloc. Això ho tenim claríssim. Per tant, els problemes són, un, jo sóc una persona que té X anys, arribo a casa a les 10 de la nit, vull veure una cosa, no em facis pensar. Per tant, dona'm el que hi ha, jo tinc una, sóc passiu vers la tria. D'acord, aquesta gent està satisfeta fins ara i ho podrà seguir estant en el futur. Dos, jo vull una cosa comercial, ja tinc la meva visa, dono l'última estrena, pago per això, o pago una subscripció a un canal i ho tinc. D'acord. Tres, aquells que volen cercar, volen fer recerca en els canals, volen mirar un film i volen mirar no la primera pàgina del catàleg, sinó la que fa 50, els que van a llibreries i van al pis de dalt, aquesta gent té un problema, perquè la televisió avui en dia no et permet això, perquè no està feta per això. Per tant, encara ens queden 2, 3, 5 anys fins que les televisions donin solucions, o les consoles, potser la imminent, que es presenten consoles noves de videojoc, donaran la solució amb coses tàctils, etc, que ens puguin induir a fer recerques de catàleg, a que jo pugui anar a buscar una pel·lícula a la pàgina 10 del catàleg o vulgui veure el Fritz Lang i d'alguna manera tu m'estiguis oferint el Fritz Lang o una pel·lícula del Fritz Lang o el Nicolas Ray avui. Això encara no hem solucionat ni nosaltres, ni a nivell de disseny web, ni les televisions a nivell de hardware, no? Aquest diàleg entre els fabricants i els que donem servei encara no ha resolt amb un fill del que tots estem orgullosos. I està clar que ens queden uns anys. Quin és el problema? Que la gent no canviarà la televisió fins aquí un temps. Perquè si t'has comprat una televisió i tothom l'ha canviada de cul a plana fa 2 anys, no està el món econòmic com per anar cada dia a les botigues a dir ara en canvio. Ah, no, aquesta té 3D, però és que el 3D aquest no és molt bo. Aleshores m'espero un parell d'anys més. I bueno, fins que no arribi un nou estàndard, la gent no es canviarà de televisió, es canviarà de mòbil, es canviarà de tablet, per entendre's, avui que parlàvem de l'iPad 3, que s'anunciarà en principi demà, en unes hores. Això pot ser, però la televisió és més complicat que es canviï amb la freqüència, amb la manera que volguessin.
És a dir, que el sector està molt, molt pendent aquest any de què és el que passa amb el Mundial de Futbol, no? Que diuen que es venen més televisions. S'haurà
sempre
de veure.
Sempre que n'hi ha un Mundial, un Europeu, uns Jocs Olímpics, i diuen que aquest any serà l'excusa per a les televisions connectades.
És habitual, però clar, també hem de veure com estem a nivell macroeconòmic al mes de juny. Si comença
bé... Fatal, això jo t'ho podria dir.
Si hi ha un brote verde, en termes de Salgado, potser la gent s'anima i diu m'agafo això per poder comprar la televisió. En cas que ni tinguem això, difícilment hi haurà aquest... Bueno, difícilment, no, clar que hi haurà gent que mirarà la televisió, perquè no vol dir que tothom estigui malament. No hem d'anar a que estem a 1940, perquè no és així. Però, clar, d'aquí a canviar de televisió, si la teva tele es veu bé i té alta definició, perquè tinguin connexió a internet? No, farà jo,
en aquest punt estic també totalment d'acord amb el Jaume, de fet, encara que hagi comentat el del Mundial, però és cert, jo crec que la tele encara ha d'evolucionar molt, ha de canviar molt, l'aparell en si, arribar al que se suposa que se sentarà perquè et decideixis a comprar, no? O no sé si heu sentit que Apple també està treballant la possibilitat de treure una tele, no?
És el testament de Steve Jobs en la seva biografia, pràcticament al final diu, ja he trobat la manera de canviar la tele, tenint en compte la quantitat de coses que ha canviat aquest senyor, doncs és una qüestió de, diguem, de mirar-se-ho seriosament, i de fet diuen que en aquesta presentació de la qual hem parlat, de l'iPad, que és en unes hores, pot ser la sorpresa, és l'aparició ja d'aquest model de televisió que diuen que funciona sense comandaments. A partir d'ahir estic disposat a creure-me-ho tot. Jaume, una cosa, tu has nomenat abans el 3D i jo des de fa una estona estic rumiant una cosa, que és quan comparaves la música amb el cinema, n'hi ha un altre element que també és diferent, no? Que és que el cinema competeix contra el cinema. A veure si m'explica. És a dir, el cinema són dos mons. És el cinema, és anar a una sala de cinema i és veure cinema a casa, no? I jo trobo que n'hi ha una cosa que sí que està fent bé la indústria del cinema, que és especialitzar-se en que l'experiència de la sala de cinema sigui molt més gratificant, no? I, per exemple, el tema recurrent seria el 3D, no? El so múltiple, estèreo, no sé què, el no sé quantos, però és cert, o jo almenys com a espectador constate, que bé, que vas al cinema i caram, allò és impressionant, no? Però això és una competència també contra projectes que després reciclen el cinema, no? Per dir-ho d'alguna forma. És a dir, si jo ja he anat al cinema a veure una pel·lícula, no te la compraré a tu.
Però crec que és complementari i crea públic a tots els nivells. Mm-hmm. El tema de les tres dimensions, no és una resposta nova. El cinema va fer tres dimensions. Crimen Perfecto, el Hitchcock, tenia tres dimensions. Per què als anys 50 es feien tres dimensions? Perquè el cinema va veure una amenaça anomenada televisió. Als anys 80 el cinema va tornar a rescatar, a treure la pols de les tres dimensions. Per què? Perquè el cinema tenia una amenaça anomenada VHS. A l'any 2000 i pico, el cinema va tornar a rescatar les tres dimensions. Per què? Perquè l'amenaça es nomenava internet. El cinema ha respost de la mateixa manera de totes les amenaces que ha tingut.
No se m'havia corregut mai, però és brillant.
Amb les tres dimensions.
Està bé.
I d'altra banda...
O sigui, hauríem de dir, per tant, que són poc imaginatius. En contra de lo que jo estava dient abans, han demostrat ser poc imaginatius. Caram.
I és cert que cada vegada hi ha millors sales de cinema, però és clar, cada vegada hi ha millors televisions, perquè encara que la televisió tingui dos anys, pot tenir 60 polzades i pot ser meravellosa. I entre el meu sofà i que jo menjo crispetes a casa sense molestar ningú i anar a la sala de cinema, cada vegada em costa més. I jo sóc dels que dic que una pel·lícula, gairebé totes estan fetes per ser vistes a sales de cinema. I sóc el primer que, si puc, vaig dos, tres cops a la setmana a veure pel·lícules en sala de cinema, perquè és foscor, és l'hàbitat natural per veure les pel·lícules. Però nosaltres vivim a Barcelona. Que és que una persona que viu a Lleida o a Tarragona potser té accés a aquestes pel·lícules de versió original que volem veure. Clar, és que no és el mateix a un territori que un altre, o potser ja la sala no està tan ben acondicionada com aquestes. I jo no estic culpant els exhibidors, jo al final ho entenc, és una qüestió d'oferta i demanda, però també és una qüestió de satisfer el que vol l'espectador. Per recuperar l'espectador perdut hem de saber què vol, com ho vol i on es troba. Si no responem això correctament o creiem que en sabem les respostes perquè són les de fa 30 anys, ens estarem equivocant.
L'espectador mitjà de Filmin, suposo que teniu estadístiques de quantes pel·lícules veu al mes?
El subscriptor veu de 8 a 9 pel·lícules al mes.
Val. O sigui, per tant, tampoc aquesta... estem parlant d'aquella tarifa plana que deies de 10 euros al mes i pots veure tot el que vulguis, no? Per tant, clar, tampoc es passa tot el dia mirant pel·lícules.
No, una cada 2-3 dies.
Una cada 2-3 dies.
Aha. Millor que no es passi, que si no ens arruïnarem.
Clar, però vosaltres heu de pagar l'ample de banda, suposo, no?
Entre altres coses.
D'això no n'hem parlat gens, però quina infraestructura necessiteu per tenir film? No te demana que desvelles cap secret, eh? Però,
no.
Però la gent a vegades no veu la rere botiga, no? I és bo explicar-li que la rere botiga pot ser molt complicada.
A Filmin són molt pocs, realment treballant, i haurien de ser molt més. Ara mateix són 8 persones. Tenim tot el tema de vídeo, això està fet als Estats Units, ho tenim a Boston, per tant tenim tota la part de streaming externalitzada, que és on donem tot tipus de servei, tota la resta de desenvolupaments els fem a casa, diguem, a casa nostra aquí, a Barcelona. I és important, diguem, tenir un aliat extern, en aquest cas la companyia que ens dona l'streaming, perquè sabem que amb ells estarem sempre a l'avantguarda, perquè ells invertiran en B+D tot el que calgui perquè el seu streaming sempre sigui el millor, perquè ells no només competeixen a Espanya amb una plataforma com nosaltres, com la nostra, perdó, sinó també als Estats Units, on han de lluitar amb altres companyies per no perdre clients com Warner o com Showtime, que són els que tenen ells allà.
Però, dit això, necessiteu molt de servidor, molt d'ample de banda, tampoc som un país en el que s'obre l'ample de banda, a vegades arriba a casa amb unes deficiències bastant més que notables, no? Vull dir que la gent ha de ser conscient d'això, no? També, de que és una inversió seriosa. Posar dempeus un tinglado com el que teniu.
És una inversió enorme. El tema és aquest. Hem gastat molts diners, molts esforços i molts dies per fer una cosa d'aquestes. Per això, clar, quan en venen... Que d'efectes Filmin en té molts. I en tenia més abans, i esperem que cada vegada en tingui menys. Però la gent o l'usuari també ha de ser conscient de lo complicat que és, i aquí ningú vol donar pena ni llàstima perquè no és el camí, en absolut. Jo pago, jo vull el millor servei, i si no me'n vaig a una altra banda. No em contis històries. Però així tot és cert que la inversió per crear una estructura com la nostra ha estat important, i així tot és molt inferior a la d'altres companys de viatge que tenim en aquest territori, que s'han gastat 5, 6 i 7 vegades més del que hem gastat nosaltres. Per tant, hem de tenir en compte que sí que hi ha una inversió, que sí que hi ha gent que creu que el futur, o part del futur de l'audiovisual, cinema i sèries, documentals i ficció, curts i llargs, passa per internet. Està clar? Perquè internet ja no és una pàgina web, internet és la tele, internet és Ono, Imagenio, iTunes, Play, Filmin i tant d'altres, Wacky, UC, etc., tant d'altres companyies que hi ha allà. I en totes aquestes, el cinema el que ha d'intentar és recuperar part dels diners que han desaparegut dels videoclubs tradicionals, de la venda directa, etc., perquè es puguin continuar fent allò que tots volem veure.
Jo tinc una pregunta que em plana aquí des de fa estona.
Serà l'última, perquè anem justos.
Sí, bàsicament s'ha tancat Mega Upload. On són els internautes que el gastaven?
N'hi ha que se n'han anat a altres bandes. Ningú és tan ingenu com per pensar que el món d'aquest, de pirateria, passarà del 100 al 0. Això és impensable. Ningú, ni amb el videojoc, ni en res. És normal que passi del 100 al 40, al 45, al 50. I aquest, de la resta del 50%, hi haurà gent que rescatarà el DVD perdut, hi haurà altres que tornarà al videoclub, hi haurà altres que agafaran un diari del diumenge que regala DVDs, o que tornarà a l'AFNAC, i els altres han vingut a Filmin, o Filmin, o els altres Filmins del territori. I els altres 50%, potser a poc a poc, aniran dient, pues, en lloc d'anar al peer-to-peer de torn, o de pagar a la nova alternativa de Mega Upload abans de que la tanqui l'FBI, perquè està clar que totes aquestes pàgines que pugen arxius, que són conscients, i aquí s'ha demostrat que eren conscients, que estaven oferint arxius dels quals no tenien autorització i es lucraven per això, perquè pagaven a gent perquè els pugés, tots aquests portals acabaran caient. Aquests, perquè aquí hi ha un diner, un tràfic de diners, un trànsit de diners efectiu. La resta, això seguirà estant, com existia amb el VHS, com existia que en gravaves els cassets. Això és normal, ningú està dient que això s'hagi d'acabar en absolut, però s'ha de minimitzar. El que no pot ser és que arribi un moment d'expansió tan gran que posi en perill la pròpia indústria. I si realment ho posa en perill i acaba la indústria, ho sento, però com a societat ens haurem equivocat, perquè perdrem allò que tant ens agrada. I sona demagògic. Ja no és la feina del Jaume Ripoll o la feina de Filmin. És que a mi, com a espectador, vull seguir veient pel·lis de Scorsese i del Woody Allen. I clar, que és que amb pocs diners la imaginació es dispara. Sí, per escriure un llibre, sí. Però jo puc escriure un llibre com a J.K. Rowling de dracs, però si vull que aquest drac llueixi en pantalla, aquí falten zeros. Si no, podem fer dibuixant de còmics o escriptors, però mai creadors de grans espectacles audiovisuals.
Bé, veurem de tota manera com funciona tot això. N'hi ha, perdona, una última pregunta que se m'havia despistat i em sembla que encara tinc 30 segons per fer-te-la, perquè abans t'he interrogat sobre quantes pel·lícules veiem, però et volia fer una segona pregunta que m'ho de curiositat, que és sobre els curts. Però jo crec que és una de les apostes més sorprenents, no? El curt és un gènere que, dissortadament i injustament, no està prou valorant, no? I vosaltres n'oferiu molts, no? Quina reacció té la gent als curts? Es consumeixen curts? És molt important? O és sí, una part marginal del vostre projecte?
No, és una part important. Ara per ara tenim això, com a 500 curts que s'ofereixen de forma gratuïta. No cal ni pagar tarifa plana. És a dir, de forma gratuïta. I en els curtmetratges tenim curts des de la Marc Coy, el J. Bayón, el director de l'Orfanato, el Quique Maillo, que ha guanyat ara el Goya per Eva. I fem un concurs de curtmetratges. Per tant, cada creador pot pujar el seu curt i guanyar un premi, que és l'edició del seu curt en DVD, una subscripció gratuïta a Filmin, etc. Diferents coses per dinamitzar un poc aquest món. És cert que els curtmetratgistes és complicat que pugui arribar, que arribin a molt més públic, però a poc i posar-los a disposició de la gent hi arribaran. I aquest és un dels camins que creiem importants per donar difusió a obres de gent que s'ha de donar a conèixer.
Molt bé, doncs se'ns ha passat l'hora, ràpidament, com sempre passa en aquesta emissió. Jaume Ripoll, soci fundador i director de Filmin.com, moltes gràcies per compartir l'estona amb nosaltres i per la teva passió. T'ho dic amb sinceritat.
Gràcies a vosaltres.
M'agrada que la gent tinga, crega en el que està fent de la manera que ho expresses tu. Judit Clares, ben retrobada. Espero que ens tornem a veure algun dia d'aquests, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Gràcies també per la teva participació.
Gràcies a vosaltres també.
Martí, la setmana que ve ens veurem amb alguna cosa que inventarem, ja veurem què. Igual ens toca comentar això que Apple invente d'aquí unes hores, ja ho veurem. En qualsevol cas, gràcies, com sempre. Gràcies, Jordi Carreño, a l'altra banda dels vidres i als nostres oients, que ens tornarem a trobar a l'Internauta d'aquí a 7 dies. Bona vesprada.
L'Internauta. El fem perquè podem.